Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passen de les 12 del migdia. Obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dijous i ens retrobem amb la Sara Nochebuena de l'Institut de la Infància. Sara, benvinguda de nou.
Muchas gracias.
Muy ¿Cuánto de temps?
Sí, ¿no? Ya extrañaba este pie, estos momentos con ustedes.
Avui parlem d'un tema molt concret en aquest m'estimes, m'estimo, t'estimo, que és el ioga a l'escola,
sí.
No? I ho fem perquè ens referirem a una publicació recent, d'aquí una estona parlarem amb la seva autora, que precisament té aquests dos elements en comú, el ioga y la educación.
Y la educación. De hecho, bueno, la yoga no es algo nuevo, es algo bastante antiguo y bastante que, bueno, que todo mundo o mucha gente practica el yoga, ¿no? Pero en adultos.
Claro.
Y en esta vez lo vamos a enfocar en niños. ¿Por qué en niños? ¿Y por qué en la escuela? O sea, la escuela, digamos que también es un sitio donde los niños gran parte del tiempo pasan. Es un sitio donde hay mucho ruido, donde hay muchos estímulos, donde hay mucho movimiento, y a lo mejor, de hecho, solamente en P3 tienen ese momento de descanso de una horita para poder desconectar y poder cargar energías, asimilar lo que han estado, digamos, aprendiendo, pero de ahí en adelante ya no hay ese momento de tranquilidad.
Cert. Per tant, anem a veure el per què d'aquesta relació, el ioga a l'escola, el ioga i l'educació. I ho fem a través, precisament, com us deia, d'un llibre que es titula Ioga i Educació, que és de la Dolors García Devesa. Aquí tenim ja el telèfon. Dolors, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Parlem d'un llibre que ha sortit recentment, no?
Bé, està editat el 2011, eh?
Ah, el 2011.
Sí.
Ah, doncs sí, pensàvem, sí. Ens havíem confós i pensàvem que era de publicació bastant més recent, o sigui que no feia gaire.
No és tan recent, ja porta un temps, però bé, està al dia com si fos... Com si fos recent,
Explica'ns el perquè d'aquesta relació, el perquè d'aquest llibre entre el ioga i l'educació.
Bé, doncs, la meva experiència personal és a través del ioga, doncs, primer com a mestra, com a docent, i segona com a practicant de ioga. D'aquí va venir la meva relació i amb l'educació i amb el ioga. Perquè jo feia classes de ioga, anava a classes de ioga i veia els beneficis que això m'aportava a mi personalment. I a partir d'aquí vaig fer la formació de professora de ioga i vaig veure que ho podia transportar a l'aula, els beneficis que jo observava. Com jo podia relaxar els alumnes, com podia fer que estessin més atents a l'aula, com podria treballar amb ell a través de les emocions, perquè estessin més atents i més concentrats, etcètera, i perquè s'aconeguessin una mica més també personalment. L'autoconeixement també forma una part important del ioga. I aleshores vaig veure que aquest món era molt ric per poder-lo integrar dintre de l'aula i poder formar doncs, els alumnes d'una forma més completa, d'una forma més holística, no? més integral.
O sigui que tu ja l'has posat en pràctica i has pogut comprovar els resultats i els beneficis, no?, que dona això.
Exacte, perquè ja porto doncs, potser uns 20 anys no?, aplicant-ho a l'aula. A partir d'aquí doncs, vaig fer també un treball de recerca en què ho vaig donar a conèixer a unes quantes escoles de Girona, perquè jo visc a Girona, i aleshores vam fer tot un treball de camp durant un any per veure doncs, com ho podien aplicar els mestres a l'aula amb els seus alumnes, quins eren els resultats, i aquest treball doncs, que es va portar a terme durant un curs escolar es va servir doncs, a tots per enriquir-nos i per veure que els resultats eren molt bons, que normalment es produeixen uns resultats immediats, com pot ser quan tu fas una relaxació, que veus que els alumnes s'acalmen i se tranquil·litzen, i altres resultats són més a llarg termini, que els vas veient al llarg dels dies i a mesura que tu vas creant aquests hàbits a l'aula de benestar, de col·laboració entre ells, de relaxació, de treball corporal, etc. És tot un treball sistemàtic molt ben pautat que es va portant a terme al llarg del dia i en qualsevol matèria curricular. I no necessàriament, a vegades hi ha persones o mestres que pensen que el ioga és només un treball físic i que es pot aplicar a l'hora d'educació física o de psicomotricitat, i al contrari, ho pots aplicar a l'aula en qualsevol matèria curricular.
I com ho veus? El fet d'introduir-ho a les escoles, veus als centres allò amb els braços oberts per rebre aquesta disciplina dins de l'escola, en aquest àmbit, o encara ho veuen amb unes certes reticències o dificultats? Perquè, clar...
Jo penso que cada vegada hi ha més obertura en aquest sentit, perquè d'alguna manera veuen els mestres que manca alguna cosa a l'escola. O sigui, els nanos tenen molta informació, els nanos poden buscar i estan receptius a moltes coses, tenen molta informació ara, però en canvi falten altres elements, l'atenció, la concentració... el prendre consciència del seu estat intern. Tot això manca encara a l'escola, el treball de les emocions, i cada vegada es va veient més la necessitat d'impartir-ho, no? Llavors, aleshores és quan busquen, i alhora, quan més es va buscant, més es va trobant aquest espai en què els alumnes necessiten, això, aquest treball d'autoconeixement, de treballar les emocions, d'estar més tranquils, més relaxats, més concentrats. I cada vegada, com que es busca més, cada vegada hi ha més mestres que ho estan aplicant i que ho estan portant a terme.
Mm-hmm. Ens podries explicar, per orientar-nos una mica o imaginar-nos, com seria una classe? De quina manera, en què consistiria aquesta classe de ioga amb un grup d'alumnes?
Imaginem-nos, que, com et deia, impartim qualsevol matèria curricular a l'aula. És a dir, jo puc entrar a l'aula i puc ser la mestra que els hi fa català, la mestra que els hi fa geografia, la mestra que els hi fa ciències, etc. No? Uh-huh. I aleshores la pregunta és, si la meva matèria és aquesta, com puc introduir jo el ioga dins de la meva matèria? Aleshores, sobretot, l'important és preparar. Abans de donar la matèria i de treballar la part mental de l'alumne, és molt important també preparar-lo amb la part física i amb la part d'atenció, amb la part de concentració, perquè pugui estar més atent i perquè pugui aprendre millor. Aleshores, potser només me calen 5 minuts o 10 per fer un treball d'aquest, de preparar el cos i la ment per estar després jo més receptiu. I aleshores puc fer, per exemple, un exercici físic, puc fer una relaxació, puc fer un treball d'atenció o de concentració, puc fer unes respiracions. És a dir, un treball que m'ajudi a connectar amb mi mateix, a preparar, com et deia abans, el cos i la ment, perquè després jo pugui fer un treball més ben fet, i més atent, i més concentrat, i amb més consciència dintre de l'aula. I això és molt important, és una eina molt important que podem ensenyar als alumnes perquè els poden servir en el seu dia a dia a l'escola i al llarg de la vida, perquè són eines que ens serveixen a nosaltres al llarg de la vida. Els aprenentatges memorístics de vegades els oblidem, però aquests aprenentatges més profunds ens serviran per al llarg del dia a dia i de la vida.
Mm-hmm. Hem parlat dels beneficis del ioga en els petits, i de fet ens has comentat abans que ja portaves 20 anys a aplicant-lo. Però quina és la rebuda, la resposta per part dels alumnes?
Als alumnes els encanta. I aquest és el millor regal que poden oferir. Quan tu te'n dones compte que els alumnes hi van entrant de forma, a veure, depèn dels alumnes, de forma més immediata o de forma doncs, més pausada, no? Però a mesura que tu vas practicant el ioga, ells se m'han donat compte que els hi funciona i que els hi va bé. I a mesura que se'n donen compte que els hi va bé, que els fa sentir més relaxats, que els fa sentir més a gust amb ells mateixos, que els hi proporciona benestar, ells mateixos moltes vegades t'ho demanen. Ells mateixos t'ho demanen, per què no fem una relaxació, o per què no fem un massatge, o per què no m'ajudes doncs, a treballar doncs, aquesta part més mental. És a dir, veuen els beneficis i aleshores és quan ells mateixos doncs, estan més receptius a l'hora de treballar-ho. Pues clar, com totes les coses i sobretot el ioga, el principal és que ho has d'experimentar. La part teòrica pots donar una mica de coneixement, però el principal és viure-ho i experimentar-ho. I llavors és quan tu veus els beneficis. I als alumnes els hi passa el mateix. Quan ho experimenten se'n donen compte que allò els hi proporciona benestar i en el fons és el que tots desitgem, estar bé i estar més feliços, no? I més contents.
Mm-hmm. És a dir, que després de la teva experiència, pels anys que portes aplicant el ioga a l'escola, tot això que has recollit en aquest llibre Ioga i Educació, diries que és altament recomanable que els centres ho acollissin, diguem que, com més aviat millor, no?
Doncs sí, la veritat és que sí, perquè per formar un alumne de forma més integral necessitem doncs, formar doncs, aquesta part que no ens havien ensenyat fins ara. O sigui, ens han ensenyat de forma els nens en matèries externes a la persona i amb això doncs, hem cregut durant molt temps que es podrien desenvolupar com a persones adultes. Però en canvi no ens havien ensenyat tant a desenvolupar la nostra part interior, a conèixer les nostres emocions, treballar la respiració, escoltar el nostre cos, i tot això també és una font molt important de saviesa doncs, que ens ajuda a créixer per dintre i per fora. I llavors aquest equilibri és quan nosaltres podem sentir-nos més segurs, amb una bona autoestima, i podrem anar doncs, fent aquest tipus de creixement personal d'una forma més apropiada doncs, i més integral.
Mm-hmm. Molt bé, doncs Dolors García de Besa, gràcies per haver-nos acompanyat avui al llarg d'aquests minuts per parlar d'aquest llibre del ioga i educació, però sobretot d'aquesta disciplina que, com ens has comentat, doncs cal introduir a l'escola per aquesta formació integral que feies en referència. Gràcies per haver-nos atès i moltíssimes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres i dir-vos només últimament doncs, que les persones que estan interessades hi han cursos de formació i que només s'han de posar en contacte, doncs, per exemple, amb nosaltres, que som una associació que es diu el RIE Espanya i que cada vegada doncs, hi ha més formacions d'aquest tipus per a les persones que estan interessades.
Perfecte. Doncs, Dolors, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres.
Bon dia.
Molt bon dia.
Nindrondinaire, petit dictador, sempre trencant-me la son. Ratolinet rinxolat i rumbós, em fa somriure amb el cor. Em vaig prometre no fer-te cançons per no semblar que rinco, però no comptar. de petons, sempre emprenyant-me quan vols. Tras de baldufa, sucretes, punxos, m'has transformat en badoc. Em vaig prometre no caure en el joc de fer de pare ofenós. Però quanta raules aquí a la falda fas que em desfaci i oblidi la resta del món. Passat-te un altre cos, mort de vergonya, diguis Antonia, que una vegada tu pare et va fer un balset dolç.
Balset dels Pets ens ha acompanyat en aquest M'estimes, m'estimo, t'estimo, l'espai de l'Institut de la Infància, que hem obert parlant de ioga a l'escola, Sara, i hem de dir que la Dolors vindrà al taller vivencial, que serveix per obrir doncs, una nova iniciativa en aquestes activitats que organitzeu, que es farà ara com a tallers vivencials i que començarà precisament amb el ioga a l'escola.
Así es. Serà el dia sábado 14 de mayo aquí en Sant Cugat. Serà un taller vivencial donde se abarcarán diferentes temas, entre ellos, bueno, los aspectos básicos de la práctica de yoga, la aplicación en diferentes espacios educativos, no nada más en niños, sino también en adolescentes, lo que es la presentación de una experiencia real, donde también nos podamos inspirar de cómo se puede aplicar todo esto, como muy bien dijo Dolores García, y lo que es el ejercicio vivencial para experimentar también el que, obviamente, para poder transmitir al niño, nosotros tenemos que también vivirlo. Y de esa manera, digamos que podemos transmitir los beneficios que nosotros que podemos obtener a través de este tipo de práctica. Y retomando un poco lo que nos decía Dolores García, una intervención bastante interesante, me gustaría dar también esos momentos de parar, respirar y guardar silencio, ¿no? Que los niños también necesitan. Como ella mencionaba, no necesita hacer una clase o una asignatura en particular para poder parar, para poder respirar, para tener ese momento de silencio y poder asimilar lo que estamos teniendo. Ahora, desafortunadamente, el niño también vive ese día a día bastante intenso como el adulto. Ya no es como antes, como hablábamos en algún momento, ¿no? Que teníamos esos momentos de tranquilidad, de soledad, de leer un libro o no hacer nada, o jugar en la calle, estar viendo pasar un insecto a lo mejor. Ahora ya hay demasiada tecnología, nos levantamos...
Mucho ruido de fondo, ¿no?
Mucho ruido de fondo. Entonces, bueno, hacer un poco más de conciencia, porque realmente en las culturas orientales esto es una cultura. Por ejemplo, en Japón, y de hecho la escuela japonesa de aquí, que está también en San Cugat, tienen una disciplina increíble, ¿no? También de respeto, como decía Dolores, ¿no? Entre los beneficios, el respeto hacia el otro, el respeto al silencio, el respeto a escuchar. Pero aún así es el respeto también a tu cuerpo y digamos que con todo esto logras ese equilibrio y introyectas todas esas vivencias para lograr una atención y una concentración en tu vida cotidiana, en este caso en los estudios del niño, ¿no? Uh-huh. Y en la relación del otro. Entonces, se los recomiendo mucho para que tengan una mayor visión sobre lo que es el yoga, no nada más el yoga como lo practicamos nosotros los adultos, sino el yoga a nivel de infantil, de que las posiciones ya adquieren otro nombre, un nombre más divertido, la posición del gato, la posición de la serpiente, la del león. Entonces es una imitación y normalmente el yoga se está recomendando a partir de los 3-4 añitos, que se pueda llegar a introducir, que es un momento en que los niños están más atentos, imitan un poco más al adulto, tienen esa mayor capacidad de control de su propio cuerpo.
Estan més oberts, no?, a fer aquestes coses.
Exacto. Podríamos... Y es un momento de jugar también, porque el jugar de cómo hace el animal o cómo hace el árbol...
Mm-hmm. Per cert, aquí a Sant Cugat s'està, de fet, s'està posant en pràctica a l'escola Hatikva? O tenia entès, tenia entès sí. que s'estava...
S'està poniendo, de hecho, una de las profesoras, lo que vendrá en el taller, es lo imparte.
Mm-hmm. Doncs et sembla que destaquem aquest taller vivencial, que és una modalitat nova que començareu a partir d'ara i que comenceu precisament amb aquest ioga a l'escola. La data l'hem comentat, que és el dia 14 de maig, i potser ens podries explicar per a qui està adreçat, és a dir, qui pot anar a aquest taller vivencial.
Bueno, es principalmente para todo tipo profesional que tenga relación con el infante, entre educadores, psicólogos, y gente interesada en general, que tenga que relación, pedagogos también, que tenga relación Profesors. Con el ámbito exacto, docente o infantil.
Uh-huh. I serà en aquest taller on, diguem que s'experimentarà, no?
Así es.
Es posarà en pràctica.
Así es.
Es farà ioga. I a més s'explicaran, diguem, els beneficis, el per què serveix, i ho faran tant la Dolors, que hem tingut avui.
Exacto. I Susana Hassen, que és una de les professores del Col·legio de Hatikva.
Uh-huh. D'aquí de Valldoreix.
Exacto.
Jo no sé si podem ampliar amb alguna dada més al respecte d'aquest tema.
Creo que mejor los invito a que vivan este taller, que lo vivan también tanto emocionalmente, también tendrán todo tipo de presentación de cuentos y recursos para que también lo pueden, no nada más vivir en persona, sino también transmitir esa vivencia en el aula, y si tienen niños, pues en los niños que también tengan, y bueno, los esperamos mejor el 14 de mayo.
A on s'impartirà aquest taller vivencial?
En Casa de Cultura d'aquí de Sant Cugat.
A la Casa de Cultura, i serà a la tarda, oi que
sí? A la tarda, de 16:30 a 19 hores. Cualquier información, ya saben que siempre pueden consultar a la página de l'institutdelainfancia.org.
Uh-huh. Molt bé, Sara, doncs encantats que hagis tornat a explicar-nos coses, a parlar sobre el món de la infància en aquest espai que arriba cada 15 dies al Sant Cugat a Fons. Ens tornem a veure d'aquí un parell de setmanes?
Así es, aquí estamos.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Gràcies a ustedes, bon dia.
Sant Cugat a Fons.